s'ho endú tot. Toca el davanter, després, com si no l'ha acabat de tocar prou, encara aixeca la cama. Bé, tampoc em sembla cap disbarat. Però jo estic bastant a prop del Dani. Per mi, cap de les dues, però en fi.
Jo crec que és aquesta cosa, que clar, aquí hi ha un problema que, o sigui, es diu, que es diu Negreira.
Tu diguem, creus, no? Que llavors... parlem poc dels arbitratges, eh?
No, que en parlem poc. Jo no vull dir que en parlem poc. Bueno, però el que vull dir és que s'han de tenir en compte, que no n'hi ha prou de dir no, és que no en parlem perquè ens hem de fixar en els nostres errors. Sí, bueno, clar, d'acord.
Albert, una cosa per mi, eh? Per mi una cosa és que és impossible fer una anàlisi d'un partit sense l'arbitratge, perquè és una part molt important del que passa en el partit, i una altra és explicar una temporada pels arbitratges. Jo crec que això, aquí, allà, on sigui, jo crec que és un error.
Però és el relat que ells intenten imposar ara mateix, és a dir, tancaran una segona temporada en blanc, amb Mbappé.
Que sí,
vull dir, al final tu has de buscar excuses de mal perdedor per dir per què has fet el ridícul per segona temporada consecutiva. I com que vens de la cagada de la Champions, de l'arbitratge, doncs ja ho amplies a tota la resta. I et dic una cosa, la gent s'ho creu.
Però clar,
la gent s'ho creu i es creurà aquest relat de, però, no, és que el Madrid però, aquest any
ha perdut pels arbitratges. 6 minuts.
És que anava a dir això.
No, 6 minuts de Camavinga. Perquè, nano, ordena l'equip que no passi res en aquests 6 minuts i arriba la pròrroga.
Si ens haguessin expulsat a nosaltres un jugador amb 2-3, hauríem muntat el mateix sidral que vam muntar ells. El que passa... A mi el que em toca els nassos és que el Madrid ignora que hi ha dos gols a la primera part que els fan ells.
I la falta...
Que no era falta, que venia d'una falta...
I la falta de
Güler. Sí, que sí, per això. Que a mi, jo, si ho fas, és, com a mínim, és el que intento fer jo amb els arbitratges del Barça. A mi em pot semblar una cosa... Per exemple, el famós penal de Pubill, a mi em sembla una atrocitat. Però el que no pot ser és que no vegis quan et beneficien a tu, perquè llavors està fent trampa permanent.
Però perquè tu ja t'han beneficiat, és que arriba un punt que penses, ostres, com pot ser que no em beneficiïn? Perquè és que has entrat en un rol d'estar acostumat a que no et perjudiquin mai. Llavors, l'any que et passa, dius, ostres, què passa aquí? I ho magnifiques i ho amplies a tot.
Però fixa't tota l'eliminatòria amb l'Atlètic de Madrid. Digue'm una decisió...
No
que caigués
cap,
de favor
cap,
de
cap, cap,
ni
cap.
Una,
no, això és així.
Ni una,
això
i així. Algunes són bastant flagrants, és a dir...
No, i 14 faltes i cap targeta.
Clar, dius, home...
Coque.
És una eliminatòria que jo crec que, en part i bastanta part, s'explica per l'actuació arbitral.
Sí. A l'anada, sí, sí. Per mi el partit d'anada.
Per mi més a l'anada que a la tornada, tot i que... Per això dic que jo crec que es pot comentar. A mi em sembla que la tornada a Olmo li fan penal, però no vull tenir raó... Ni
jo veig més clar d'Olmo que no pas el de Fermín. O sigui, el de Fermín estic bastant d'acord que no haurien de ser cap de les dues, amb la de Musso, amb la Real Societat d'aquest cap de setmana, amb Guedes, però per mi la d'Olmo és claríssima. I crec que això és una cosa que va una mica més enllà perquè les empentes en general no es pica. Això perquè ve d'un futbol on no hi havia aquest contacte, aquesta pressió, diguem. Llavors, qualsevol contacte mínim de cintura en avall és falta i és penal. Qualsevol contacte de cintura en amunt, però contactes molt bèsties. Sí, sí. Molt bèsties.
Però no es piquen especialment a l'àrea. És a dir, sí, al mig del camp, sí. aquestes són totes faltes.
Especialment a l'àrea. Mm. Però, clar, això s'ho hem de fer mirar, perquè, clar, és un recurs, diguem, el típic penal de Carvajal, diguem, que no el piquen mai, aquest penal amb el cos, amb el tronc, diguem. Això s'ho han de fer mirar, perquè jo crec que en aquesta vegada el perjudicat ha sigut el Barça, però amb un altre ho serà un altre. No, jo deia això, que diguem, nosaltres tenim un pecat, ara, que és Negreira, que és la paraula Negreira, diguem, tot el que va passar, diguem, no? I llavors, esclar, invocant aquest nom sembla que tot sigui possible, diguem, no? Sí, sí. I que sembla que sigui impossible aquest relat que deia l'Anaïs.
Com fa 8 anys que ja no el pagues. Continues guanyant lligues per Negreira, però efectivament és així. Jo és una llufa que em sap molt greu, però és que ens l'hem posat nosaltres.
Sí, sí, i que qualsevol discussió et diran, ah, Negreira. I tu has de baixar el cap. I tu has de baixar el cap.
Però acabes no estem arribant... Els avui... últims 5, 3 anys de tertúlies de la meva vida. A Madrid.
Però avui que hem sentit
el
Bebo...
A vegades baixo el cap i a vegades hem sentit de tot, però el resultat és el mateix.
Avui que hem sentit Arbeloa, i que jo crec que quan l'hem sentit tots hem pensat és que són ridículs els seus arguments, no us fa pensar que últimament, i aquí sí que englobo tant Barça com Madrid, tot s'intenta explicar a partir de l'arbitratge, que ens hem tornat absolutament bojos. El Barça ha guanyat la Lliga aquesta temporada amb els seus errors arbitrals i amb els seus encerts perquè ha estat millor que el Madrid.
Molt millor.
I hi haurà un dia en què t'hauran perjudicat i un altre en què t'hauran beneficiat, o no, o hi haurà tres dies que t'han perjudicat, però quan tu ets millor normalment en una lliga de 38 jornades...
A la lliga sí.
A la lliga, sí,
però jo crec, després pots parlar de la Champions d'una jugada concreta, però clar, és que hem arribat un moment, però és que aquella jugada concreta no saps ni com s'hauria resolt ni com hauria desenvolupat després el partit. Que intentar explicar sempre tots els partits i totes les eliminacions a partir dels arbitratges, jo crec que en el fons acaba empobrint.
Jo, l'argument que no m'agrada, que no és el que has fet servir tu, però que d'alguna manera m'hi ha portat a pensar-ho, és allò que diuen, els àrbitres sempre afavoreixen els equips grans. No estic d'acord. No estic d'acord, perquè no té res a veure el Barça amb el Madrid a la Lliga Espanyola.
Saps què afavoreix normalment els àrbitres? Aquell equip que trepitja més l'àrea contrària. Perquè normalment, quan tu jugues millor a futbol, normalment l'arbitratge et va a cara, perquè s'equivocaran en una, però si
quantes vegades ha trepitjat el Barça i l'Atlètic de Madrid i tu has acabat amb 10 dues vegades, vull dir, i no dic que estiguin malacursats.
Jo dic en general, no dic en aquesta eliminatòria, és que si constantment anem a aquesta eliminatòria i després d'aquesta eliminatòria hem acabat englobant que hi ha dues expulsions que ens perjudiquen. No, hi ha dues expulsions que probablement ho són.
Per mi no, les expulsions...
I et perjudiquen, però els que ho són...
Que històricament el Madrid no s'havia queixat dels àrbitres. Perquè no se'n podia queixar i perquè no tenia...
Necessitat.
I perquè no hi havia la paraula negra. Quan el Madrid es fot amb això... sembla que hi hagi més aquesta crispació, diguem. I sembla que nosaltres haguem de callar, perquè ells protesten dels àrbitres, nosaltres no podem dir res.
Per això dic que els ha regalat un bitllet, un xec en blanc per contrarrestar una evidència històrica.
No necessitaven Negreira, per fer això, que abans hi havia una altra paraula, que deia Villarato. El tema és que el Barça guanyi. Quan el Barça guanya, llavors es molesta tot. El Barça perd, quan el Barça l'entrenava Koeman o Valverde o no sé què, no tenien queixa de res. Ara, què passa? Que el Barça és de flic i juga bé a futbol i la gent parla del Barça, i llavors sí que els molesta l'arbitratge.
Sí, sí.
Però no necessiten Negreira.
I perquè no estaven acostumats a, diguem, aquesta ratxa dels últims 20 o 25 anys en què el Barça ha guanyat més títols que no el Madrid, almenys a la Lliga Espanyola. I llavors hi ha una cosa, que és aquest famós madridisme sociològic de què parla Laporta, jo ni diria anticatalanisme també, que és impossible que no s'estengui una mica a tot l'estament arbitral i tot l'estament federatiu. És normal. Si la Lliga fos catalana, hi hauria barcelonisme sociològic i l'Espanyol es queixaria, el Girona es queixaria, perquè el president de la federació és molt probable que fos del Barça, el que designés els àrbitres seria del Barça, i tota la vida hem jugat amb això, tota la vida. Vull dir que obviar això, fer-ho servir com a argument per tot, no, però no podem obviar-ho.
En teoria això hauria de rebaixar, perquè ara es veu tot. És a dir, els nostres avis ens explicaven que el Barça fora de casa no guanyava mai perquè no es veia res i els li trencaven les cames i els xiulaven penals que no eren. Això ho explica el Xerri Reixac perfectament. Que no vol dir que perdessin partits a fora de casa perquè no ho feien bé, que segurament també passava. En plena època de veure tots els partits i VAR i tot, és sorprenent que encara
però
passi.
Jo crec que això amb el VAR... contesto també el que deies abans, Sònia. Segurament el VAR, veure-ho tant tu, que ho veus repetit i que dius, home...
Et costa més la tolerància d'error.
L'àrbitre de camp, dius, mira, potser no ho ha vist.
Això no.
Però això, diguem, a les Roces, això ho han d'haver vist, saps? Sí.
En tot cas, el Barça guanyarà la Lliga i Arbeloa s'hi pot posar fulles.
Sisplau, i que vagi tirant, que no haguem de veure més.
Avui havíem convidat el tertulià Premium per posar nota a la temporada del Barça, però com que ell mateix ha començat dient és que no s'ha acabat, no sé què feu parlant de la Lliga Europea d'hoquei, doncs
que està bé, però vull dir que el clima és, a més, el bon temps, tot plegat, no? El clima és de...
No t'agrada el bon temps.
És de final de temporada. M'encanta.
Ah, d'acord.
M'encanta, però vull dir que tot plegat afavoria una mica aquesta cosa de dir, hòstia, ja s'ha acabat, no, la Lliga?
Doncs no, no.
Tu estàs centrat encara en que això s'ha de rematar la feina,
Concentració.
Has d'anar dimecres al camp i dimecres guanyar. És que Getafe i Osasuna són dues sortides molt complicades,
Sí.
Ara ens ha vingut a veure Hansi Flick.
Això no està fet, Albert.
Sí, però
no
Madrid el camp del Betis i el camp de l'Espanyol també.
Sí, sí, però nosaltres, d'aquestes dues sortides...
No serien els dos equips més en forma de la Copa.
L'Espanyol li va guanyar
Sí, la primera volta, quan l'Espanyol guanyava...
Fem un 7-9. Abans del Madrid, fem un 7-9.
Vinga, ja t'ho firmem. Albert, gràcies.
A vosaltres.
Avui, amb un retard de gairebé 10 minuts, diria que ha estat involuntari, però no ha estat expressament perquè ens retrobem amb l'Agnès Marquès després d'una larga vacació.
La setmana Sant Jordi no comptava amb l'Agnès, eh?
Ja, això,
avui,
els autors...
Avui, aprofiteu avui.
Que ja no et tornarem a veure.
Fins divendres.
A les 10, Catalunya nit, avui amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias. Aviam quins continguts.
Avui i ja està.
No, home, no. No, escolta'm, que molts dies estic fent el programa, que potser no hi surt a aquesta hora, però arribo després a fer el programa. Doncs avui us direm com, aviam, diverses coses que tenim obertes. Com tanca aquesta primera jornada en què els immigrants en situació irregular que compleixin els requisits doncs, han pogut ja començar a acollir-se al procés de regularització. No els està sent fàcil perquè recollir només tota la documentació que necessiten doncs, ja està sent complicat. I també us direm, aviam si finalment l'Iran participa en una nova ronda negociadora que ha previst per demà al Pakistan. Ara per ara està en l'aire perquè... l'Iran no s'acaba de manifestar, però sí que sembla que els Estats Units tenen assegurada la seva participació, per tant, esperen que les últimes hores l'Iran faci el gest. Molt d'interès en explicar una troballa en la qual han participat arqueòlogues catalanes al sud del Caire. És una troballa inèdita i històrica. I resulta que en una excavació al sud del Caire, una mòmia... de fa 1.600 anys ha aparegut embolcallada amb textos de la Ilíada d'Homer, d'acord? És la primera vegada que es troba un papir literari vinculat a rituals funeraris a Egipte. Estem parlant d'un Egipte de l'any 400 aproximadament després de Crist, eh? Per tant, ja hi havien arribat els grecs, després ja hi van arribar els romans, i els romans que diríem que tenien molt de pressa per la cultura grega van mantenir els estudis, l'educació del grec, i per tant s'entén que de la seva literatura, però és una troballa perquè mai havia aparegut en un ritus funerari. El que vol dir, segurament, bueno, això ens ho explicaran, però és molt interessant.
Va morir llegint.
No, no, però ens parla segurament d'una societat híbrida, amb tradició egípcia, romana i grega que va conviure, no? Això ens ho explicarà, doncs. És una arqueòloga de la Universitat de Barcelona catalana.
Molt bé. Veig que
és només és el millor tema del dia.
Només per com ens ho has explicat, és apassionant.
És el millor tema del dia. No, després també tindrem entrevista amb Pol Guasc, autor de Relíquia, i amb Julio Manrique, el director del Teatre Lliure. Ens visitaran tots dos per separat a partir de les 11.
Molt bé, doncs avui ben cultural aquest, aquest Catalunya nit, com correspon a la setmana de Sant Jordi, que ja la fem bullir entre tots. Agnès, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Passen 12 minuts de les 8 del vespre. També fem record en el Pop-Up. Com cada dilluns ens acompanyen els amics de Ral de Vinyó i això vol dir que la raça rústica de Port de Casa Nostra us regala un pack d'espatlla curada i llescada perquè el podeu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. El primer que truqui al 93-201-7474 s'endú aquest pack de Ral de Vinyó. El dia en què pensàvem serà un dilluns tranquil·let i tal, però jo he vist debats pujats de to, aquí amb el Marcos López, l'Anaïs Martí
Àrbitres,
i el Dani Sanabra. Sí, sí, el tema Julián jo crec que ha generat diverses opinions. També us hem explicat que en un segon esglaó un dels noms que apareixen a la llista de Deco és el d'Osimhen, jugador ara mateix del Galatasaray. Jo crec que no és la primera vegada que el Barça s'interessa per aquest futbolista. Ja n'havíem parlat d'ell quan era el Nàpols, efectivament. Veurem si aquesta és la definitiva, perquè, insistim, no és ni de bon tros l'únic objectiu. De fet, hi ha unes prioritats per davant, però que semblen força difícils. I pel que fa a l'arbitratge, ha vingut aquí l'Albert Toma a fer la seva secció premium, i bé...
Molt crispat amb l'arbitratge.
Sí, a mi m'ha sorprès perquè pensava que vindria a dir prou d'arbitratge, si no, al contrari.
Ell que és una persona de pau, ell és una persona de pau normalment i ha vingut indignat.
És una persona de pau que ha de fer zapping quan apareix la cara de la Nova Madrid.
Sí, sí, això també
és la dada del dia.
Sí, és la dada. Sentir-lo encara... I no n'érem conscients i l'hem fet sentir, però encara això ho ha suportat. Se'l troba per carrer, canvia de vorera, clarament.
Sí, estic flipant, perdoneu el canvi de pla, però estan donant els Premis Laureus a Madrid, sí, i veig que Dembélé està nominat esportista de l'any.
Home, perdona.
Home, perdona, que aquest any ha guanyat la Champions.
I de la dècada.
És la pilota d'or.
Jugarà una final de Champions.
Segona
seguida. Competeix.
I a Liverpool va marcar, que van ser dos gols, no?
Amb Alcaraz, amb Duplantis, amb Márquez...
Qui són aquesta gent?
I qui votaries tu?
Qualsevol menys Dembélé, ja us ho dic ara.
Jo Duplantis.
Pues ja, Duplantis.
Heu de menjar mosquit, menjareu mosquit molts anys.
Que sí, veure, no, sí. Aquest any tornarà a guanyar la Champions.
La Minya Mal no està nominat, no. Però si no tinc malentès hi ha anat. Aitana Bonmatí també hi ha anat, imagino que en el seu cas sí que nominada.
I Espigo i Casillas. Sí.
Hauria de revisar.
Ai, que tu fillo madridista.
No, no, que va, està molt ben repartit, això. Està.
Mira, Alcaraz.
Ah, clar, un que va jugar al Barça...
Ha guanyat Alcaraz?
Això sembla. Està pujant a l'estrada, si no hauria pujat Dembélé.
Bé, doncs acaba de quedar comprovat que no...
Com que no pot?
Sí, sí
que pot.
Sí. Per què no pot? Bueno, perquè això es fa a Madrid.
Ah, bueno, va, però és igual, hauríem posat el rètol de Dembélé si hagués guanyat Dembélé, ha guanyat Alcaraz. Això sembla bastant indiscutible. Sí,
sí. Normalment hi va qui guanya, no?, en aquests premis. O... Bueno, també. No, perquè insisteixo que la Mini ha anat i no està ni nominat.
I si ets Alcaraz i hauries de jugar un torneig a Madrid, però no pots perquè estàs lesionat i et queda
tot
allà.
Potser ja està bé. Bé, doncs ja està. Ja hem acabat i s'acaba de comprovar que no et podem deixar una televisió posada perquè te'ns distreus.
Però això és molt interessant.
Molt interessant. Els premis Laurus.
Està parlant al Caràs, però la veritat, Salva, no m'interessa per res.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
En anglès.
Yellow.
We all live in yellow submarine.
De seguida, el show d'Eduard Solà. Abans la Sònia volia afegir...
No, simplement confirmar que Aitana Bonmatí sí que està nominada a millor esportista de l'any. M'ho apunta la Ruth i, per tant, per això hi ha anat a la gala, també.
Molt bé, doncs n'estarem pendents. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
L'Edu ve a explicar-nos que el Girona rep demà el Betis a 9:45, per tant, contraprogramant el Madrid a l'Alavés. Amb quines novetats?
Doncs mira, primer de tot, explicar-vos que Mitchell, que no sol ser un entrenador de queixar-se gaire, ara sí que s'ha queixat avui, sobretot pels horaris que hi ha hagut, que han fet públics aquesta setmana, sobretot el dia del Rayo Vallecano, el dilluns dia 11, el dijous 14, tres dies després, contra la Real Ciutat de Montilivi, segurament haurà de jugar també el diumenge contra l'Atlètic Madrid a la penúltima jornada. Seran tres partits per setmana i Mitchell, que no sol queixar gaire, avui sí que ho ha fet.
Los horaris no es el millor, sobretot perquè després de jugar divendres contra el Mallorca, altra vegada tindrem 10-12 dies per el següent partit i després segurament tindrem 3 partits en 6 dies i sobretot per la nostra afició. Jugar entre setmana és pitjor per a la gent que jugar a cap de setmana. És el que ni es toca, però la realitat és que portem molts partits jugant entre setmana.
El Girona Betis serà demà, com deies, 9:45. El Girona ve de fer 4 punts contra el Villarreal i contra el Madrid, victòria contra el Villarreal, empat al Bernabéu. Demà visita Montilivi el 5è, on recordem aquesta temporada, per exemple, ja ha perdut el Barça i també l'Atlètic Club. El Girona té 38 punts, a 4 dels 42 que Mitchell continua considerant que és la línia de seguretat. Insisteix que en aquest 2026 està molt bé.
És un bon moment perquè l'equip en el 2026 està fent les coses bé. Són el tercer equip amb menys gols rebuts. 2026 l'equip és la seva posició en sembla que és quarta posició o així, vol dir que estem fent les coses bé, però hem de continuar perquè el començament de temporada no va ser va ser dolent.
Mitchell recupera Blin, que no va poder jugar al Bernabéu. També entra a la convocatòria Artero, aquell jugador que fa 3 anys que no trepitja el primer equip perquè es va lesionar a Vigo el 2023. En canvi, són baixa dos dels davanters, Benat i Abel.
Doncs el Girona que afronta aquest tram final de temporada, ja ho sabeu, sense nou. I què, Echeverri una altra vegada? O...
Sí. Jo diria que sí. I al final Estuani, avui també no hi ha més. Mitchell també ha dit que pot jugar en aquesta situació, pot jugar Joel Roca, que pot jugar Siganko, perquè ja té la banda, per exemple, per Brian Hill, o fins i tot alguns minuts pot jugar-hi Lemar, i alguns minuts, evidentment, també demà serà Stuani, que tindrà minuts cap al final.
Molt bé, doncs el Girona en bon estat d'ànim, encara no amb l'objectiu acomplert, però amb un bon estat d'ànim, rebent un Betis, que veurem quin estat d'ànim té després de la trompada europea que es va fotre. Edu, parlem demà, gràcies.
Molt bé, adéu-siau.
L'Espanyol no juga demà, juga dijous. O Leart, bona tarda.
Hola,
de nou.
Bona tarda, hola, bona tarda.
De nou. Però avui han sabut que hauran de jugar, vaja, que la clausura que pesava sobre un dels sectors de l'RCD Stadium finalment es farà efectiva, eh?
Sí, serà el 27 d'aquest mes a casa davant el Llevant, per tant, el pròxim partit que s'ha de jugar, i és a causa dels incidents que van passar davant el Getafe a la jornada 29 el 21 de març. Això afecta, com tu dius, el sector 100 de la grada. En aquesta zona s'hi haurà d'exhibir un missatge de condemna als actes violents, racistes, xenòfobs, intolerants, i el tancament afecta unes 344 localitats. Recordem que ja es va sancionar la persona que va llançar aigua al conjunt arbitral quan aquest marxava del camp, no va llançar l'ampolla, sinó que va ser més aviat el líquid. Abans havia llançat ja líquid al tècnic del Getafe quan el van expulsar, José Bordalás, quan anava cap al vestidor. El comitè de disciplina considera que aquests fets constitueixen una alteració greu amb l'agreujant que el club ja havia estat advertit abans per incidents semblants. Per tant, aquesta temporada recordem que l'Espanyol ja havia estat sancionat pel llançament d'objectes en el derbi contra el Barça, aleshores es va tractar d'una multa econòmica, després també davant el Girona, també va haver-hi una sanció ja econòmica més greu, i ja van advertir del tancament de l'estadi si tornava a passar una cosa similar, ha tornat a passar, i per tant aquest partit, hi haurà aquesta zona que just a darrere les banquetes a la zona on hi ha el túnel de vestidors es veurà buida.
Bé, s'entén la mirada de l'Espanyol, tinc identificat el culpable, sí. No cal que em tanquin la graderia, però també s'ha d'entendre la del comitè, perquè quan insistentment una i una altra i una altra, al final que només et tanquin un sector de graderia, a mi no em sembla del tot mala notícia per l'Espanyol.
L'Espanyol, de fet, avui ha tornat a condemnar de forma ferma i contundent, diríem, tots aquests incidents que afirmen que no representen a aquestes persones els valors que té el club, però vaja, a la tercera va la vençuda i tancaran aquesta zona.
Gràcies, Sònia.
Adéu.
Un quart i mig de nou del vespre, ho hem comentat al principi, el Sant Andreu, la Unió Esportiva Sant Andreu, és des d'ahir nou equip de la Primera Federació, després de guanyar el Narcís Sala al Reus per 2-1, a més amb un gol de penal a última hora de Josep Senyer, que va certificar, va confirmar matemàticament aquest ascens quan encara falten algunes jornades. El partit ens el va explicar aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio el Francesc Ripoll. Hola, Ripo, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Això, tu?
Content i cansat.
Molt bé, perquè ahir ens vas explicar el partit al Tot Gira i després al Club de la Mitjanit et vam deixar a la plaça Orfila amb la promesa que plegaries veles aviat.
No vaig complir-la.
A quina hora hem acabat?
Mira, et diré que vaig arribar a casa i a Catalunya Ràdio sona els matiners.
Hosti. Doncs
entre 5 i 6.
I amb tu, la plantilla, i entenc que un gran nombre d'aficionats del Sant Andreu.
I mig Sant Andreu, exacte.
Sí,
diumenge...
No és que tu hagis allargat especialment, sinó que...
No ho vaig fer sol, Vull dir que la gent em seguia, vull dir que no... Que érem uns quants, érem una bona tropa.
La gent et seguia, era el líder que...
No, ni molt menys. Vull dir que anàvem tots junts.
Era una celebració... Que jo no sé si havia vist... Que no era que l'equip estigués celebrant i el rodegés l'afició, sinó que l'equip anava partit. Un jugador anava amb els seus col·legues, l'altre amb els seus familiars...
L'altre amb l'afició, després el director general amb un jugador i amb un de la grada d'animació, vull dir que allà estava tothom barrejat, i és una mica el que fa especial també el Sant Andreu, que acaba el partit i surten els jugadors i van anar a remlar al costat a fer una cervesa amb els aficionats, i es va donar així ahir, vull dir, va ser una cosa molt genuïna, que es va acabar el partit i van dir, vinga, va, doncs cap a la Rambla, camina a plaça Orfila i a fer la festa cap allà.
Molt bé, doncs feina feta pel Sant Andreu. Quantes jornades restaven encara? Un parell o tres?
Dues.
O dues.
Correcte, dues.
Molt bé, doncs el Sant Andreu que ja ha fet la feina i es pot dedicar, ja ho va començar a celebrar ahir, però em temo que, vaja, o veig a venir que aquest tram final de temporada serà per celebrar-ho com es mereix.
S'allargarà una mica, sí.
Home, és que saltar a la tercera categoria del futbol estatal no és poca cosa, tot i que, evidentment, el Sant Andreu ja ha trepitjat aquesta categoria històricament. Mira, per completar la celebració, tinc en línia el president institucional del Sant Andreu, el senyor Manuel Camino. Senyor Camino, bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Molt bé, vostè també va fer tard a la plaça Orfila o es va retirar abans?
No, yo me retiré antes. Yo a la plaza Orfila no llegué porque iba por la calle Santa Coloma y en la esquina con 11 de septiembre pues se estaba celebrando allí otra fiesta, también alternativa a esto, y bueno, y me cogieron, me vapulearon y estuve saltando por los aires un buen rato. Y a partir de ahí pensé, mejor no tientes la suerte, y ya me fui para casa.
En tot cas, un dia per celebrar com ho ha fet l'equip, com ho han fet els aficionats, perquè el Sant Andreu, com explicava ahir el Ripo, ha hagut d'esperar la tercera.
Sí, nosotros realmente el día que pensábamos celebrarlo era este, pero siempre que hubiéramos ganado en Valencia. O sea, ayer se hubiera hecho la celebración, la rúa, uh-huh. Siempre vamos a la iglesia, que allí tenemos a San Andreu, que es nuestro patrón, y después al balcón del ayuntamiento. Pero claro, teníamos la inseguridad si ganaríamos al Reus. Un gran equipo, además que vinieron, porque a estas alturas de temporada todo el mundo se juega algo, unos estar en playoff, otros el descenso, otros, y bueno, y el Reus se jugaba mucho para asegurarse el playoff.
Perquè, senyor Camino, vostè era el president, és ara el president institucional, però era el president executiu fins que va arribar la nova propietat japonesa. Què els hi ha portat al Sant Andreu aquesta nova propietat?
Bueno, sobre todo yo sustituía a Gaspar, uh-huh. Pero mediante la compra de acciones.
Crec que hem perdut Manuel Camino.
Yo tenía prácticamente el 100%, el 96,35%. Y bueno, y claro, lógicamente tenías que cubrir los déficits. Nosotros hemos pasado pues nuestras precariedades, porque yo ya entré cuando estábamos en la temporada 11-12, que ya estábamos en crisis. Uh-huh. Y bueno, pues hemos pasado muchas precariedades, hemos montado siempre buenos equipos, y bueno, y realmente nosotros, si ahora estuviéramos pues económicamente mal, nos lo plantearíamos si aceptar subir a ganar títulos y ganar tal, siempre es bueno, pero es muy posible que a lo mejor hubiéramos tenido que renunciar a la categoría. Uh-huh. Entonces, el venir Suzuki es una persona, es una multinacional japonesa. El señor Suzuki quiere tener el honor de subir un club como el San Andreu al fútbol profesional. Yo les aseguro que lo va a conseguir y está dispuesto a poner todos los recursos económicos que haga falta, con lo cual nosotros en primera red no sufriremos. Es una categoría que es muy complicada, porque los arbitrajes son caros, los desplazamientos son caros, los sueldos son bastante más altos que en las categorías anteriores y bueno, y se hace insostenible para estar allí un par de años o lo antes que se pueda. Realmente nosotros desde el momento de subir y algo antes ya estábamos preparando la escalada al fútbol profesional. Subir ese escalón más que te permite ya empezar a acariciar pues el fútbol profesional, ¿no?
Doncs el Sant Andreu, que està en un moment esportiu dolç, ha pujat, en un moment econòmic, ens explica el senyor Camino, que s'ha sanejat, i en un moment social, només cal veure ahir el Narcís Sala i a nit a la plaça Orfila espaterrant. L'únic sí. núvol a tota aquesta situació, com ja li va passar a l'Europa l'any passat, és que a Primera Federació et demanen camp de gespa natural i el Narcís Sala ara no en té. Ahir el senyor Camino, i em permetrà que utilitzi aquest document, feia aquestes declaracions a BTV.
No nos moveremos de aquí. Cuanto antes lo asuman las autoridades, mucho mejor. Cuanto antes el IBE, se le meta en la cabeza que no somos comparables y que no tenemos nada que ver y que además no tenemos una simpatía un club con otro, ni mucho menos. No cabemos allí. ¿Cómo vamos a ir a jugar a un sitio que no caben los socios? Y nosotros somos el Sant Andreu, que nada tenemos que ver en absoluto con el Europa. Nosotros somos un barrio obrero, ellos son otro tipo de estatus social.
Bé, vostè té claríssim que el Sant Andreu la temporada vinent jugarà al Narcís Sala, però la veritat és que hauran de passar unes quantes coses abans que això sigui així. En què es basa per estar tan segur?
Sí, a ver, vamos a ver. Yo quizás con la euforia en ese momento no me expresé muy bien. Yo en realidad no me estaba refiriendo en ningún momento al Europa, uh-huh. con el cual tenemos un buen trato institucional. Yo me estaba más bien dirigiendo a los políticos. Para que, bueno, pues no somos comparables en nada, como le decía, ni en el campo. No sé, ellos tienen un parking debajo y lógicamente no pueden poner un césped que se haya de regar, como uh-huh. es el césped sí, sí. natural. Nosotros no tenemos ningún parking debajo, pero tenemos 6.500 asientos. En donde nos quieren llevar, donde juega la Europa, en Candragó, uh-huh. allí hay 3.000 asientos, claro. O sea, ya uh-huh. es que no caben nuestros aficionados.
Claro, però l'Europa tampoc no hi cabia i ha hagut d'acabar anant, això... Vaja, per
espai... Bueno, a ver, yo cuando hablaba de l'Europa, mire, antes de nada, a l'Europa todo el mundo en Barcelona tiene que felicitarle primero por haber subido el año pasado, que ya le felicitarían a Primera Red, pero sobre todo por la campaña que están haciendo esta temporada. Ajá. Que están ahora mismo están los quintos y están en playoff. Uh-huh. Y tienen posibilidades reales de subir, matemáticas de momento.
Sí.
Lo cual sería un orgullo para todos. Y en caso de que no suban, lo que sí que tendremos serán unos derbis que seremos la envidia de todos. Uh-huh. Esto ya teníamos unos derbis que, por desgracia, dejaron un vacío importante y todo el mundo lo echaba de menos. Cada vez que había un derbi era un lleno total.
Uh-huh. Queda clar que li estén la mà a l'Europa i que vostès no tenen el problema logístic de tenir un pàrquing a sota del Narcís Sala. Però... el problema pel que tenim entès principal de posar gespa natural és que tenen un futbol base molt potent al Sant Andreu. Hi ha moltes fitxes de nens que s'entrenen a diari, que evidentment en una gespa natural no podrien fer. Això quina possible solució té? Això ho han estudiat?
Sí, sí, por supuesto. A los que más nos preocupa el fútbol base es a nosotros. Nosotros tenemos un segundo campo, que es el AIS, uh-huh. que estamos habilitando allí espacios, se hacían ligas privadas, eso se deja de hacer, y solamente con eso, y con un convenio que se ha firmado con otro campo, que es el Buen Pastor, prácticamente con eso ya llegamos al 60 y pico por ciento. Y estamos pactando con otros con otros campos cercanos, horarios que tienen, que no están utilizando, y bueno, ese tema lo tendremos resuelto, no tendremos ningún problema.
Falta ara mateix un 40% del futbol base reubicar-lo, no? No arribaria al 40%.
Jo diria que un 30 i algo por ciento.
I aquí és on l'Ajuntament creuen que els ha de donar una mà, o creu que ho pot solucionar el Sant Andreu?
Por supuesto, nos tienen que echar una mano en buscar ese 30% menos que nos falta para poder colocar niños de fútbol base, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero que si no, nosotros sabemos cómo hacerlo, ¿no? ¿Se imagina usted en un campo de 6.500 asientos solo para jugar el fútbol base? Es que no tiene sentido.
No, imagino que són els entrenaments i els partits, és a dir, que és un problema més que tot de reubicar-los, perquè evidentment vostès han descomptat són els primers interessats en tractar bé els nens de la seva entitat.
Por supuesto, nosotros el fútbol base lo colocaremos. Uh-huh. Y yo creo que este tema le tenemos que dar una solución entre todos, pero que pasa por jugar aquí. Además, cada vez que un campo se desplaza al exterior, empieza su decadencia en el número de socios, en todo. Y eso se ha comprobado muchas veces. Lo sacan para hacer bloques de pisos o para hacer otras cosas y tal, pero aquí lo tenemos muy claro. El 100% de los socios, las instituciones de Sant Andreu nos apoyan, una gran mayoría de vecinos nos piden que vayamos unidos, pero sobre todo que el Sant Andreu que resista y que no salga de donde le toca jugar. Después ya veremos más adelante si subimos otra categoría, que es nuestra intención, subir lo antes posible, pues ya veremos después lo que nos depara el futuro. Pero de momento, lo que yo creo que todo club que suba, Barcelona es deficitaria en equipos competitivos de nivel, y lo que se tiene es que aplaudir, igual que se aplaudió a la Europa, pero no se le solucionaron del todo las cosas. Uh-huh. y les está costando un poquito caro también, y están perdiendo socios. A ver, tenemos que mirar ¿por qué el Sant Andreu tiene que salir si no es totalmente vital?
No, sí.
Unámonos todos con ayuntamientos, con el IBE, con quien sea, y que nos echen una mano en lo que falte.
Doncs veurem si hi ha possibilitat d'acord entre totes les parts, però ja veieu que el president institucional del Sant Andreu, el senyor Manuel Camino, està convençut que el Sant Andreu podrà afrontar la temporada de Primera Federació al seu estadi, el Narcís Sala. Senyor Camino, gràcies, una abraçada i enhorabona.
Muy bien, muchas gracias, y espero que este tema se solucione, y creo que están poniendo de su parte voluntad las instituciones deportivas.
Doncs esperem que així sigui. Gràcies, senyor Camino.
Muy bien, gracias a ustedes.
Un discurs... bé, ell mateix ho ha dit, menys abrandat que ahir nit. Que...
Ha tirat una mica enrere de respecte al mateix document que sentíem, que ell mateix, quan jo crec que ho ha reescoltat, ha vist que es va passar de frenada, l'eufòria, com ell ha dit.
Sobretot haig de dir que, com a graciec, no he acabat de visualitzar els estrats socials entre Sant Andreu i Gràcia. Vaja, a Gràcia... Hi ha gent de tot, com a Sant Andreu, m'imagino.
Per cert, que a l'Àrio sí que hi havia un premi per la Minya Mal. El millor jove del món ha pujat a l'escenari. Un Lamine Yamal que diria que és dels pocs, per no dir l'únic, que no va vestit d'etiqueta, però que hi ha premis per tothom, perquè hem vist abans Alcaraz i ara hem vist pujar Djokovic. Aquí és un festival de premis.
Efectivament, hi ha premis.
Però anava ben vestit, estava bé.
Taxat.
Djokovic ha guanyat premi o era presentador?
No, jo diria que Djokovic...
Ah,
no ho he vist.
Era el premi...
Li han donat un premi.
Era el premi a l'esportista més inspirador. He vist al darrere, no sé si...
Ja podria ser, sí, realment. Ripots per aquí encara, eh?
Sí, sí, encara per aquí.
El tema del camp i del futbol base i tal és tan fàcil de resoldre com planteja el senyor Camino o té més arestes?
No, clar, és a dir, el tema del futbol base sí que cerca el club, sembla que ho té pràcticament resolt, també falta hi ha converses amb l'Ajuntament perquè la gespa té un cost, la gespa artificial a l'Arcís de les va canviar fa poc, s'ha fet el camp de Can Dragó, que ha tingut també una gran inversió, per tant, hi ha converses constants, ara jo imagino que després d'ahir de l'ascens aquestes converses seran més intenses, i des de l'Ajuntament ja ha dit David Escudent en més d'una declaració que estan tots els escenaris oberts, i recordem que hi ha una moratòria de 6 mesos, que sí, és el que va fer servir l'Europa, diguéssim, aquesta temporada, que la primera volta es pot jugar amb gespa artificial per després adequar el camp. Per tant, hi ha molts escenaris possibles, esperem, i tant de bo el Sant Andreu pugui jugar a Narcís Sala i tant de bo l'Europa pugui jugar al Nou Sardenya i no, els equips no haguessin de marxar de casa seva.
Doncs a veure com ha resolt tot plegat, perquè igual que va passar l'any passat, un ascens ve seguit d'una inquietud, una angoixa per poder jugar a casa teva, com és lògic, li va passar a l'Europa i ara li passa al Sant Andreu, a veure si els quatre ibarrats ho poden resoldre. Ripo, gràcies, i a descansar.
Que vagi bé, adeu.
I gràcies també al Marcos López, a l'Anaïs Martí i al Dani Sanabra, avui acompanyats amb tertulians.
Premio.
No us podeu queixar. Gràcies a tots tres.
Un plaer, gràcies.
Adeu.
Una pausa i hem de parlar encara de bàsquet, de tennis, de rugby. Vaja, jo no marxaria, ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'administració de justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Raylan Grace és l'únic supervivent d'una missió destinada a salvar la Terra. Però quan es desperta a bord d'una nau espacial, no recorda qui és o què hi fa tan lluny de casa. Ja a les llibreries i en català, projecta Hail Mary, la novel·la d'Andy Weir capaç de convertir conceptes científics complexos en una història apassionant i divertida que triomfa als cinemes.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor, em dóna tranquil·litat.
El millor pels teus éssers estimats. Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com, el lloc ideal per ells.
Aquest Sant Jordi el Drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Torna de Padel Cup by Cupra al teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Balla, juga, riu, pinta, inventa, tasta, escala, canta, dorm, salta, balla, juga, riu. A les colònies de l'estiu és teu, la diversió no para. Viu una setmana d'experiències, aprenentatges i nous amics a les colònies de la Gene. Reserva ara la teva plaça a gent.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Temps pel bàsquet perquè el Barça es juga de mala continuïtat a l'Eurolliga. Ernest Macià, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Setmana de play-in, el Barça rep demà l'Estrella Roja i ha de guanyar per passar al segon partit del play-in, que aquest li donaria accés als play-off.
És així, i com pràcticament tots els equips que han jugat competició o que jugaran competició europea vital aquest cap de setmana, doncs han perdut els partits de Lliga, i l'Estrella Roja i el Barça, els dos, doncs no són una excepció. L'Estrella Roja va perdre amb el Partizan del Joan Peñarroya, i el Barça, doncs, és veritat, va perdre contra el Força Lleida, que no és equip d'Eurolliga, en un partit on es va veure clarament primer que el Lleida va jugar molt bé, això sí, que quedi clar, però...
I Oriol Paulí, especialment.
Paulí, MVP, de fet, batent rècord del fet que aquesta dècada només Carles Marcó una vegada el 2002 va fer més de 27 punts, 7 rebots i 7 assistències. És excepcional i és l'MVP clar de la jornada.
Molt bé, doncs el Barça que afronta amb tots els efectius a punt, sí, aturants,
menys
etcètera,
la Provítola.
Uh-huh. Evidentment, a veure de què és capaç, insisteixo, el Barça hauria de guanyar l'Estrella Roja, que ja va perdre el Palau, si no em corregeixes, a la fase regular, i a continuació es trobaria amb el perdedor del Panathinaikos...
Mónaco.
Sí.
En aquest cas, en qualsevol dels casos, el Barça jugaria a pista contrària. Això seria dijous o divendres?
Divendres,
molt bé.
I ha jugat i perdut amb els dos aquestes dues últimes setmanes,
sí, sí,
no?
Sí. No, aquest segon partit de divendres, seria en més, cas de passar, ja seria pelut. Una altra història.
I a més et costa una factura de cansament a la Lliga com es va poder veure ahir a Lleida. Això per una banda, per l'altra l'Uni Girona va acabar en quarta posició a la Final Six de Saragossa, que representa que has perdut els dos últims partits, però que no deixa de ser un èxit per les gironines.
Bé, tant èxit que és el més gran que han fet mai a nivell de classificació. Bé, també han guanyat una Lliga i això doncs és un trofeu que això no ho és, però terceres d'Europa, no? Doncs la veritat és que és una cosa que a principi de temporada no esperàvem ser en una Final Six, després Final Four, i per tant doncs bé, ara l'Espart Girona, que incorpora doncs fins a final de temporada una jugadora holandesa, la Laura Cornelius, que ja hi va ser, que és per reforçar bàsicament l'equip de cara a intentar almenys la sala al títol. L'any passat van guanyar la Lliga regular, aquest any no, però en els play-offs esperen fer-ho millor i que no els hi prenguin tantes jugadores com l'any passat.
Doncs sort al Barça i enhorabona al Girona per la gran campanya europea que ha fet l'Uni. Ernest, parlem demà, gràcies.
Sí senyor, que vagi bé. Adéu.
L'ull de Falcó amb Àlex Corretja.
I en tenis, moment per fer balanç del trofeu Compte de Godó, que es va acabar ahir a Barcelona amb la victòria del francès Arthur Fils. Àlex Corretja, bona tarda.
Què tal, Jordi? Molt bona tarda.
A veure, clar, quan va començar el Godó amb Alcaraz, amb Musetti, amb 4 top 10s en concurs, era difícil d'imaginar que Fils pogués guanyar. De fet, a la primera ronda va arribar a salvar dos match balls en contra, però la veritat és que ha fet un torneig molt, molt sòlid.
Un torneig immaculat, el francès, amb una potència, amb un nivell de joc, s'ha mogut bé. I sí, és veritat que va patir el primer dia, però ell havia jugat molt bé als Estats Units, a temporada de pista ràpida, i ell va decidir no jugar a Monte Carlo i preparar-se per estar bé a la terra batuda. Això fa que el primer dia que jugues doncs, potser pateixis una mica més del compte, però una vegada va passar aquell dia, després ha sigut impressionant, Jordi. Sincerament, et diré que per mi va disparat cap als 10 primers del món, no crec que trigui gaires mesos en estar entre els millors.
Sí, eh? Era la següent pregunta que t'anava a fer. 21 anys, ve d'un any marcat per les lesions. L'Àlex el veu directe cap al top 10. Quina valoració fas del torneig, més enllà de l'actuació de Fils? Un punt deslluït per la baixa molt aviat d'Alcaraz per lesió, després Musetti també va ser eliminat abans del previst. No sé si potser la presència de Hodar al madrileny és el més destacat.
Home, sense cap dubte. Aviam, sí que és cert que si tu tens un torneig a Barcelona, tens el Carlos Alcaraz i el segon dia no pot competir perquè s'ha lesionat, doncs evidentment et quedes amb una... Bueno, et cau tot el món a sobre. Però la meva valoració, èxit total del torneig, sincerament. Gairebé tots els partits, la pista plena a basar, bon ambient, bon coneixement del nostre esport, molt, et diria que molt bona dinàmica, molt bon rotllo, respirava bon ambient, sempre ha sigut així al Reial Club de Tenis Barcelona, però penso que aquesta edició, justament doncs, que ha hagut aquesta patacada tan important, s'ha solventat d'una forma, la gent ho ha assumit bé, ha acceptat, ha anat a arropar a qualsevol jugador, i penso que el Rafa Hodar també, aquest noi nou que ha sortit ara, doncs també va crear una expectativa, va arribar fins a les semifinals, i com que la gent també es va il·lusionar molt amb ell, i penso que per lo que ha sigut el torneig, que podria haver sigut una miqueta descafeinat, et diria que ni molt menys. Jo l'he gaudit molt, tot i que és veritat que, clar, quan estàs esperant els grans jugadors que arriben a les semis i et trobes que alguns altres perden, doncs sap greu, però al nivell de tenis al final ha hagut partits molt bons, i sobretot el Fish i el Hodder m'han impressionat molt els dos.
Aquest Hodder també el veus top 10 potencial com Fish, o no correm tant?
Sí, però potser encara li falta una mica desenvolupar-se una mica més. Té 19 anys i físicament és un noi que mesura un 91, però encara està més primet, encara li falta agafar força, lògicament, i encara li falta bagatge al circuit, però també va com un tret, o sigui, té un nivell grandíssim. Pensa que va començar l'any fora dels 150, alguna cosa així, i avui ha sortit el 42 del món. O sigui, sincerament, la seva progressió és impressionant. I et dic que per punts guanyats des del gener fins ara a l'abril ja està, em sembla que top 22 o top 23, vull dir que està demostrant que també parlarem molt d'ell. És un noi que és seriós, però és molt bon xaval, molt educat i realment amb grans valors, així que fins i tot la gent de Barcelona que no el coneixia gaire va connectar molt amb ell, i a mi em va agradar, perquè és com que li van donar un reconeixement que penso que es mereixia.
Acabo, Àlex. Alcaraz va haver de plegar per una lesió al canell, de fet encara el porta sí, amb una fèrula, ara l'acabem de veure als Laureus. No jugarà aquesta setmana a Madrid, i no sé fins a quin punt creus que compromet la participació a Roland Garros.
Doncs mira, honestament no ho sé, perquè de moment aquesta lesió, lògicament, la tenen una miqueta doncs, més entre l'equip i tampoc volen donar gaire informació, però sí que sembla que és més seriós del que semblava al principi, no? Quan es va lesionar el Godó, hi havia molt enterat que deia que havia abandonat perquè el Godó al Barcelona no li interessava i que l'únic que havia vingut a fer el paperina i a guanyar uns diners, però bueno, com sempre s'ha demostrat, des de fora és molt fàcil parlar, però a l'Alcaraz doncs, la lesió no ha pogut jugar a Barcelona, s'ha hagut d'avorrar de Madrid, i ja veurem si no s'ha d'avorrar de Roma i tant de bo que arribi a Roland Garros, així que al final, els esportistes el que volen és jugar, Jordi.
Evident.
I si tu te'n vas d'un torneig, l'Alcaraz no té cap necessitat d'arribar a Barcelona i marxar per la porta darrere. És un fenomen i l'únic que desitgem és que torni aviat.
Molt bé, doncs evidentment els millors desitjos pel que ara mateix... Ara no és el número mundial, però a mi em sembla que és el millor tenista del món. Àlex, n'anem parlant. Gràcies, una abraçada.
Adéu-siau, gràcies.
Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can Wirran Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwirran.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Aquest Sant Jordi el Drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
10 de maig, 9 del matí. Són 10 quilòmetres. Ràpids, atractius, divertits.
Per Barcelona.
És la cursa al Corte Inglés.
Participa ja amb la samarreta solitària d'aquesta edició.
El 100% del que es reculli anirà destinat a la Fundació Johan Cruyff.
El 10 de maig, Barcelona és la cursa.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Abans d'acabar, Paula Blasi ha fet història pel ciclisme català en guanyar l'Amstel Gold Race femení. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda. La ciclista espluguenca, campiona de l'Europa i la tercera del món sub-23, ha aconseguit l'èxit més gran de la seva incipient carrera professional, imposant-se a la 12a edició de l'Amstel Gold Race, disputada als Països Baixos. Després de 158 quilòmetres entre Maastricht i Valkenburg, Blasi va acabar en la primera posició amb un temps de 4 hores i 2 minuts. La ciclista de la UAE va atacar en la segona pujada al Cauberg, a 26 quilòmetres encara de l'arribada, i va aconseguir mantenir l'escapada. Blasi succeeix així la neerlandesa Misha Breedwold en un palmarès on s'hi troben alguns dels grans noms del ciclisme femení, com Marianne Vos o Demi Vollering. El millor del cas és que no estava previst que Blasi participés a la cursa, però va entrar finalment per la baixa d'una companya d'aquí.
I bé, no tinc masses paraules pel que ha passat avui, la veritat que... és una mica indescriptible, crec que necessitaré un parell de setmanes com a mínim per assumir tot el que ha passat. Si us soc sincera, jo no hauria ni d'estar a aquesta carrera, vull dir, em van avisar ahir perquè una companya es va posar malalta i jo just venia a córrer abans el dia anterior. Llavors em va dir, Paula, queda't per si de cas, però realment no estava ni en el meu calendari.
Per primer cop, una ciclista espanyola ha conquerit la clàssica neerlandesa, que es resistia tant en categoria femenina com masculina. Un dia molt especial per al ciclisme femení català.
I l'hem escoltada en declaracions ahir al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el David Clopés. Gràcies, Míriam.
A vosaltres.
I avui no volíem acabar de cap manera perquè divendres ens va deixar amb l'ai al cor sense felicitar la presidenta de la Santboiana de Rugby. Divendres hi parlàvem, es jugaven la permanència aquest cap de setmana contra el Barça en un derbi que, a més, va ser apassionant. La Santboiana va acabar guanyant, remuntant i certificant la permanència i, com us deia, avui felicitar la seva presidenta. Aurora Bravo, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Ja ens va dir divendres que patiria i m'imagino que ahir, quan va veure que el Barça arrencava per davant, no vull ni imaginar l'estat de nervis.
Ah, exacte, no t'imagines. Era d'infart, el cas era d'infart. Però bueno, ja veu veure que després ja us vaig dir, jo tenia confiança, però sí, sí. La veritat és que aquesta confiança de tant en tant se't perd, no? I dius, no, vinga, som-hi. I bueno, i finalment, pues, vam guanyar. I el Salvador ens va fer un gran favor, eh? Perquè al principi havíem de guanyar amb bonus i guanyant només ja ens vam salvar.
El Salvador va guanyar el camp del Ciències, que és l'equip que ha acabat baixant juntament amb el Barça, que ja arribava aquesta última jornada descendit.
Perquè, clar, el partit arriba al descans amb la Santboiana perdent de 2, en aquell moment, per tant, baixats a la categoria élite. Què li passa pel cap a la presidenta en aquell moment?
En aquell moment em dones ganes de baixar i dir-li als jugadors, vinga, som-hi, que vosaltres en sabeu, però no, em diuen que m'haig de quedar al puesto. I penso que, bueno, que igual que jo, tothom pensava que havíem de guanyar, que no mereixíem baixar i que aquesta lliga ens ha anat molt malament, però que els jugadors, torno a repetir, els jugadors que teníem el diumenge eren els mateixos que vam tindre a principi de temporada i no sortien les coses. I important, el jugador número 16, que és el públic. Uh-huh. I jo crec que vam jugar molt bé. I aquesta va ser l'ajut primordial, crec jo.
Doncs, efectivament, l'ambient del Valdiri a l'EU va acabar sent clau per rubricar aquesta permanència. Doncs hem volgut felicitar l'Aurora Bravo. Divendres ens deixava preocupats, però al final la Santboiana ha aconseguit l'objectiu de mantenir-se una temporada més. Mai ha deixat de jugar a la Divisió d'Honor i aquesta temporada no ha estat una excepció. Presidenta, moltíssimes gràcies i enhorabona.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i endavant. Ferro.
I ferro, això mateix. Una abraçada.
Exacte. Vinga, moltes gràcies. Adéu, bona nit.
2:30 i les 9, la Sònia remata el Tot Costa.
Doncs el dia en què us hem explicat que, d'acord, no hi ha hagut lliga de primera masculina aquest cap de setmana, però que torna ja entre setmana, que demà el Girona rep el Betis a 9:45 de la nit, el Madrid rep l'Alavés a la mateixa hora, que recordeu que el Barça juga amb el Celta dimecres a 9:45 de la nit, i tanca la setmana pel que fa a conjunts catalans, l'Espanyol, que juga dijous al camp del Rayo per la Diada de Sant Jordi. Avui, aprofitant que hi ha informacions aquest cap de setmana, el Club de la Mitjanit concretament ens explicava el Xavi Campos que després d'una primera categoria molt difícil de davanters centres que busca el Barça, aquesta primera categoria, tots teniu al cap els noms, Kane, Haaland i Julián Álvarez. Kane i Haaland jo diria que gairebé descartats, i en el cas de Julián molt difícil, perquè l'Atlètic de Madrid, si ha de posar preu, posarà un preu molt alt. Després hi ha aquesta segona categoria i parlàvem d'Osimhen. Ho hem comentat amb el Marcos López, el Dani Sanabra i l'Anaïs Martí. També ens preguntàvem, un cop el Barça té clar que fitxarà un davanter centre, dels altres dos que té ara mateix el plantilla, quin dels dos es quedarien? També ho hem preguntat avui al Tot Costa i ens ha quedat clara l'opinió de l'audiència. Ferran Torres per davant de Lewandowski. Una altra cosa són els plans del club, perquè ja us hem explicat reiteradament que la intenció del club, ho va dir Laporta durant les eleccions, és que Lewandowski continuï, però amb un contracte a la baixa. Caldrà veure què hi diu el polonès en el dia en què hem felicitat el president institucional del Sant Andreu, Manuel Camino, després de l'ascens a primera, una mica més tranquil, i ha aclarit que potser per l'eufòria es va deixar anar amb les seves paraules respecte a l'Europa, però que són dos clubs amics i que tant de bo tinguin derbis molt interessants aquesta temporada vinent.
Si no pujar a l'Europa.
Exacte, i que ens ha visitat l'Albert Tom amb un argument de... Escolta, ell és queixant dels àrbitres, però nosaltres tenim molts més motius per queixar-nos.
Premium. Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, i a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Tornem demà a les 7, ja amb la prèvia del Barça-Celta de Lliga. Fins aleshores, feu molta bondat. Hansi, que diu Arbeloa que el Madrid no guanya pels àrbitres, eh?
Oh, muy bien. Buen trabajo.